IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dilluns 13 de juliol. Bon dia. La piragüista mallorquina Àngels Moreno acaba d'arribar a Mallorca com a campiona de la Copa del Món a la classe C2 200. Amb Víctor Hernández al control tècnic, començam les portes d'avui. Àngels Moreno s'ha proclamat campiona de la Copa del Món. La mallorquina, juntament amb Victoria Yarchesca, guanyaren l'or a la prova C2 200 metres celebrada al Canadà, a Montreal. La regatista de Pollença i la seva companya varen entrar a tan sols 11 centèsimes per davant de la parella xinesa, guanyadores de la medalla de plata. És Àngels Moreno.
La verdad que ha sido una carrera bastante dura porque hay viento en contra, pero bueno, yo creo que la hemos sacado bien y nos vamos con una medallita más y a trabajar más.
Han de recordar que tan sols unes hores abans havien guanyat també la medalla de bronze a la prova C2 500. Tot d'una, aniran cap a l'aeroport de Palma per parlar amb la gran protagonista. I en vela també dos noms propis, el de les mallorquines Beatriz Quintana i Sabina Vicenç, del Club Nàutic de Calagamba, que es varen penjar la medalla de bronze a la final del Campionat del Món a la classe 420. En el món del motociclisme, un cap de setmana més, car i creu, el Gran Premi d'Alemanya per als pilots mallorquins. A Moto2, Izan Guevara va ser tercer i continua segon a la General. I a MotoGP, Joan Mir no va sumar cap punt, va tornar a caure el pilot mallorquí. És Izan Guevara content amb aquesta tercera posició.
Muy contento, el trabajo del equipo ha sido impoluto durante todo el fin de semana. Muy orgulloso, nos vamos al parón de verano con un podium. Bastante bueno para el equipo y para mí. Ahora toca descansar un poco también la cabeza y el físico y volver al máximo en Silverstone. Como vivo en Mallorca, lo tengo fácil. Así que nada, disfrutar un poco de la playa, del mar y de los amigos, que también eso es importante.
I ara comencen un mes aproximadament de vacances els pilots del Mundial. I el Mundial femení, Paquita Ruiz va ser sisena a la segona cursa del cap de setmana. Amb aquest resultat, la pilota mallorquina puja dues places a la General i se situa setena.
La primera carrera va anar molt bé, van remuntar 15 posicions, vaig quedar a la novena i avui hem sortit de la novena posició, hem quedat sexta, o sigui que molt contenta, hem lluitat, hem pogut estar en el grup el que volíem i bueno, ja pensant a la pròxima, que és a Jerez, a l'octubre, i res, preparar-nos i a donar-lo tot, a menys si aconseguim estar un poc més endavant.
I en el món del futbol, el Mallorca ha tancat el fitxatge de Pol Montesinos, jugador jove de 20 anys, extrem esquerrà, que arriba procedent de l'Espanyol B. El futbolista, en principi, tindrà fitxa de filial, però podria entrar en dinàmica del primer equip. I també en el món del futbol, sensata una setmana que pot acabar amb Espanya com a campiona del món. Per això la selecció espanyola haurà de superar demà a la selecció francesa a les semifinals i en cas d'aconseguir-ho també guanyar a Anglaterra o Argentina a la final de diumenge. El combinat nacional ja es va entrenar ahir a Dallas, escenari del partit, en una sessió on el tècnic Luis de la Fuente va tenir tots els jugadors disponibles. Són el seleccionador Luis de la Fuente i també el jugador Lamine Yamal.
Siendo conscientes primero del gran potencial que tenemos enfrente, del rival que tenemos enfrente, pero también conscientes de que el único equipo que ha sido capaz de ganar a Francia en los dos últimos partidos que ha jugado en dos semifinales hemos sido nosotros.
Yo creo que desde que ha empezado el Mundial todo el mundo esperaba este partido, teníamos muchas ganas de que llegara. Somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial, pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
Idò, demà a les 9 del vespre aquest partit entre França i Espanya. Dimecres, a la mateixa hora, jugarà l'altra semifinal entre Anglaterra i l'Argentina. En futbol sala, el Palma Futsal ha firmat un jugador de futur. Es Pablo Otero firma per a les pròximes 3 temporades, però el pròxim curs jugarà cedit al Valdepeñas per seguir acumulant minuts a la primera divisió. El jugador té 25 anys i juga de tanca. I en el món del tennis, Jannik Sinner és el campió de Wimbledon. L'italià número 1 del món va haver de remuntar davant Alexander Zverev. L'alemany va guanyar el primer set per 6-7 i els altres 3 varen ser per Sinner, que aconsegueix així el seu segon Wimbledon consecutiu, el 5è Grand Slam de la seva carrera. Una i 11 minuts. Avui, doncs, comencem aquesta primera edició de la setmana d'Esportres Migdia a IB3 Ràdio, i avui ho faim amb una gran notícia. Marta Sampas, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui, bon dia, molt bé.
Bé, una gran notícia, no, dues, perquè primer de tot hem de felicitar a Marta Sampas perquè avui és el seu aniversari. Marta, molt d'anys, eh?
Ai, gràcies, Miqui.
En bon dilluns, però.
Sí, però bé, ben envoltada amb altres, celebrant un poquet també, amb un berenaret a la redacció, i ja després un cafico, que amb aquesta calor a l'hora baixa s'ha d'aprofitar per nedar un poquet.
I de molt d'any, Marta Sampas, que per cert, compleixes anys el mateix dia, que és la Minja Mal.
Ai, dues estrelles,
meva, dues estrelles, mateix dia 13 de juliol, l'aniversari de la Marta i també de la Minja. Res, Marta, ho deia, una gran notícia, perquè acaba d'aterrar a Mallorca en Àngels Moreno i ho ha fet amb un gran èxit, un mes per a la piragüista mallorquina.
Sí, un mes, ja ho has dit, perquè ja venia de donar-nos alegria fa poc més d'un mes a nivell europeu, i parlant de la Copa del Món de Piragüisme en modalitat sprint, i Àngels Moreno ha conquistat l'O, el C2-200 i també el bronze en el C2-500, per tant, torna carregada. Supos que també amb un pot de jet lag tenim la sort de tenir-la just ara al telèfon després d'arribar ja a aterrar a Mallorca. Àngels Moreno, enhorabona, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé. Bé, primer de tot també te vull donar un molt d'any.
Ai, gràcies. Gràcies.
Però bé, sí, acabo d'arribar i bé, avui intentaré aguantar desperta perquè el jet lag no me passi molta factura.
Clar.
I però bé, si ja estic per aquí, contenta de ser a casa i que tot hagi anat superbé,
exacte. Així ha anat en aquesta tercera aturada, tercera cita de la Copa del Món, que és prèvia, a més, d'una cita important en el mes d'agost amb el Campionat del Món. Però, ostres, no sé si t'esperaves tornar a casa amb aquestes dues medalles. Han d'esmentar la teva companya, na Victoria Yarshevska, que no sé si he dit bé el llinatge, però que feis una dupla perfecta.
Sí, la veritat que com a mínim teníem l'esperança de tornar amb una medalla. La segona sabíem, en un C2-500, sabíem que mos tocaria lluitar-la una mica una més, però la veritat és que vàrem fer molt bona regata, mos vàrem sentir supercompetents en aquest sentit, vàrem aconseguir guanyar les húngares, que feia un parell de regates que sempre se mos posicionaven davant, i bé, la veritat que afrontàvem moltes ganes un Mundial. A menys si aconseguim guanyar les xines i quedar a prop, o guanyar també les ucranianes, però sí que és veritat que estan demostrant-se molt superiors, i si ens acostem el màxim possible a elles, ja serà una gran victòria per nosaltres.
Que bé, idò, deies que en aquest C2-500, que va ser la primera medalla que aconseguíeu ara en aquesta aturada a Montreal, a Canadà, aquesta tal volta no ho esperàveu tant, i amb un temps de 2 minuts 3 segons vareu aconseguir, i no sé si les esperances també, comentes, d'aquest Mundial, també en aquestes dues modalitats, C2-200 i C2-500?
Sí, competirem en aquestes dues modalitats. Sí que és veritat que no sabem si per exemple, en un C2-200 ens trobarem en les mateixes embarcacions, però sí que és veritat que tenim 5 setmanes per seguir treballant, 5 setmanes que esperam acabar de millorar el que és la nostra regata i millorar el temps, així que seran 5 setmanes de molta feina, però també moltes ganes d'acabar de demostrar tot el que duim fent aquests darrers anys.
Clar, a més són 5 setmanes ara per davant per arribar, com dius, a les millors condicions en el campionat del món, però supos que és una empenta veure que sí que ha anat bé també en aquesta tercera cita, perquè conta-nos un poc el format d'aquesta Copa del Món, no? que és un poc l'avantsala del campionat del món, però és molt important també haver sumat ja aquests èxits a una competició que com funciona molt bé, perquè ara aquesta era la tercera cita, no?
Sí, és un sistema que ha canviat bastant de cara a la classificació olímpica, ja que ara cada competició té una ponderació i aquesta Copa del Món, com que era fora del continent, no és descartable, és a dir, que és una puntuació molt rellevant de cara a poder classificar l'embarcació en els Jocs Olímpics. I bé, la veritat que ja tenim tres terceres posicions que ens permeten que Espanya tingui, de moment, l'embarcació mig classificada per les Olimpiades. Per tant, haver acertat i haver estat dins el pòdium en aquesta competició, en aquesta tercera copa, ha estat molt important.
Clar,
i ja tenim una passeta més feta.
No, i quina passa, perquè ja pensant en els Jocs Olímpics, que sempre és un poc, no, aquell somni de tot esportista en el vostre esport, a la vostra disciplina, tal volta encara més, a més en l'exemple de ben a prop del teu germà, que supos que també està ben feliç, Joan Antoni Moreno, que el coneixem bé també per els seus èxits, i sempre de sa mà, no, Àngels, aquests èxits familiars en la Piraigua, sí. És increïble la vostra.
Sí, la veritat que tenir-lo sempre aquí, que ara m'ha vengut a cercar a l'aeroport, és tot un plaer i bé, la veritat que m'ha facilitat moltíssim el que és aquest camí, no? M'entén la frustració, les pors que puc tenir, no? I bé, tenir aquest suport de la meva família és indispensable i un pilar superimportant per jo.
Clar, i entenc
I
també...
per qualsevol esportista, clar. Entenc.
I entenc el sacrifici que suposo, perquè ara és recent aterrada a Mallorca, amb aquest gel lab possible que te duria mínim un dia d'haver arribat del Canadà i no tan sols els viatges, sobretot la competició, l'exigència, i ara 5 setmanes per preparar unes cites més importants de l'any. Quina és la rutina que agafes des de ja per preparar-te de lo millor possible?
Bé, ara tindré 2 dies un pot de descans, però bé, dimecres ja tornem a carregar i bé, sí que es veurà que com que entrenen a Victòria, que és de Múrcia, me tocarà moure'm un poc entre Múrcia i Mallorca, però bé, és el que hem fet durant tot l'any, així que seguirem amb la rutina i bé, rutina i molt d'entrenament, que és el que millor funciona.
Clar, i sens dubte vos està servint i molt bé aquesta rutina d'entrenaments. Com és la teva companya també, com neix aquesta dupla que està funcionant tan bé i com és un poc el dia a dia amb aquesta sempre el handicap que tenim, no sé si és tal volta de la distància, però dius que vos heu organitzat bé, també per donar-li mèrit a ella. Nosaltres, evidentment, com a Ràdio Pública de les Balears, molt contents per tu, però clar, sou dues i si una no és, això és impossible.
Sí, la veritat és que ja amb el meu entrenador ho duem pensant un any enrere, un any antes de començar a fer aquesta embarcació juntes, sobretot en Quico va veure el potencial que podia tenir a Victòria i sí que és vera que individualment ja havia tingut èxits, però amb embarcació d'equip no tant i varen decidir provar com funcionàvem, com ens enteníem, i sí que és vera que era més un projecte a llarg plaç. No ens esperàvem a ser aquell mateix any competint internacionalment i sobretot aconseguint les medalles que vàrem aconseguir l'any passat i estem aconseguint enguany, però sí que és vera que ha funcionat molt bé i està funcionant molt bé i bé, és tot gràcies als nostres entrenadors que se varen moure un poc per nosaltres, no? I bé, sí que és veritat que nosaltres hem congeniat molt bé. Les dues tenim molt clara quina és la nostra meta i els sacrificis que hem de fer cada una, com ja pugui ser estar dues setmanes o tres setmanes seguides fora de casa per entrenar. I bé, la veritat que quan tens un company així que té el mateix nivell de sacrifici i de disciplina que tu, facilita molt el que és treballar i la feina de dia a dia.
Que bé, doncs sí, vos heu trobat i heu connectat tanta regata i a la prova com fora, i això, i doncs ja se nota amb aquests èxits. En forma de medalla, xerrant d'aquest darrer cap de setmana, però també veníeu, com deies, d'aquest any ja fer-ho molt bé a nivell europeu, i ara amb aquest horitzó posat en el campionat del món, que serà a Polònia, si no vaig malament, no, Àngels?
Sí, correcte, finals d'agost.
I doncs està apropat, 5 setmanes per davant, com comentaves, i a seguir entrenant també com ho estàs fent. I també supos que sempre un orgull formar part d'un equip nacional, de l'equip espanyol, perquè també hi ha hagut més medalles en aquesta cita de Montreal. També tenim un nom mallorquí, com en Àlex Graneri, que també hi ha participat. I bé, sempre també les Balears treu bon nivell, però també és equip tant masculí com femení espanyol, supos que orgullosa també del que fan els teus companys.
Sí, això sempre, la veritat que sempre recolza veure com ho diu companys a la prova d'antes o a la prova de després aconsegueixen una medalla. És com que te dona una força i motivació extra. I bé, la veritat és que estem traient com a equip molt bons resultats i és això, que sigui un esport individual, al final som un equip que tenim tots el mateix objectiu i bé.
Que bé. I de 8 medalles, heu tornat l'equip nacional amb 8 medalles d'aquesta tercera cita de la Copa del Món de Piragüisme en sprint, i dues d'elles són teves, Àngels Moreno i Dana Victòria. Enhorabona una vegada més i ànims a recuperar-te i molts d'ànims pel que està per davant. Estarem ben pendents, Miqui Tous, d'aquest finals d'agost, d'aquesta cita mundial, d'aquesta cita mundialista. Molta sort, Àngels Moreno, i enhorabona. Gràcies.
Moltes gràcies i bon dia.
Adéu, adéu.
I d'enhorabona en Àngels Moreno per aquest èxit, Marta, un mes, i com dèiem, haurem d'estar pendents de les pròximes cites i que continuï en aquest nivell tan bo.
Sí, estic ben segura que tornarem a xerrar amb ell aviat.
I doncs, Marta, moltes gràcies, molts anys.
Gràcies.
I celebrar quan toqui el teu aniversari, eh?
Gràcies,
que vagi molt bé. Au, idò, una gran notícia, aquesta medalla d'or d'en Àngels Moreno en el món del piragüisme. Feia la primera aturada per la publicitat aquí a Esport 3 Migdia i Betres Ràdio, i tot d'una parlam de futbol.
I Betres Ràdio és... Joc Nat. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Una i 24 minuts per la mare de futbol. El Mallorca comença la seva segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. A falta de confirmació oficial del club, sí que ho ha confirmat l'Espanyol. El Mallorca ha tancat el fitxatge d'en Pol Montesinos, un jugador jove de 20 anys, arriba procedent de l'Espanyol B. No ha tingut gaire protagonisme aquesta passada temporada, només ha jugat 10 partits per mort de les lesions. Aquest futbolista tindrà fitxa de filial, si no és res de nou, però podria entrar de tant en quant en dinàmica del primer equip. Per tant, Pol Montesinos, que es convertirà, a falta de confirmació oficial del club, amb el pròxim fitxatge del Mallorca per al curs 2026-2027. I el darrer, en aterrar a l'Illo, ha fet aquest cap de setmana, és Arnau Puigmal, el futbolista procedent de l'Almeria. Arriba lliure per 3 temporades i ja s'entrena a les ordres de Luis García, el futbolista que ha parlat de la seva arribada al Mallorca als mitjans oficials del club.
La verdad que muy contento, muy feliz de estar aquí, de fichar por este gran club. La verdad que han sido unas vacaciones cortas, inusuales, porque terminé de jugar el playoff tarde, pero con muchísimas ganas de empezar y muy feliz de estar aquí con vosotros. Sí, tuvimos varias conversaciones para... Bueno, al final tenía un par de opciones y bueno, yo creo que la confianza que me mostró pues fue clave para tomar esta decisión. Sí, conozco a varios, bueno, de coincidir en los campos y demás, de gente en común y bueno, sé, me han hablado muy bien del grupo. Y nada, pues Arnau, de esperar de Arnau, pues yo soy un jugador, una persona que me gusta, cuando hago las cosas me gusta hacerlas bien y al final... Cuando salgo al campo, pues yo siempre lo digo, no te puedo asegurar que dé un buen paso, que ponga un buen centro, pero sí que es verdad que me voy a dejar todo por este escudo. Eso sí que lo voy a hacer al 100%. Sí, bueno, al final, pues creo que todos más o menos conocemos la segunda, que es que no te puedes fiar nunca, pero en segunda menos, porque al final son partidos muy, muy competidos, muy, muy, muy igualados. Parece un tópico, pero al final es la realidad del fútbol, ir partido a partido, porque al final es la clave. Como te he dicho, no te puedes relajar ni un partido en segunda división, ya sea el último, sea el penúltimo, sea el segundo o el tercero. Y nada, ir partido a partido, al final segunda división yo creo que se decide todo al final, o sea... Al final es la clave y durante el año pues ir sumando lo máximo posible. Como todo en la vida, pues es pasar página rápido y ir al siguiente paso. Y ahora mismo estamos aquí, estamos en segunda y mi objetivo, y yo creo que el de todos, es volver a subir al equipo a primera división.
Idò, les paraules d'Arnau Puigmal, el darrer fitxatge oficial del Mallorca, que avui ja s'ha entrenat a Son Bibiloni amb els seus nous companys. A poc a poc es va confeccionant aquesta plantilla per a la segona divisió, en aquesta segona setmana de pretemporada, i volem analitzar aquests moviments del club amb un dels nostres analistes, amb en David Gui. David, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia a tots.
Bé, se comença a moure el mercat de fitxatges, en Pol Montesinos, que arribarà pel filial, veurem si també en dinàmica del primer equip, però el club vermell, que ja s'ha començat a moure en el mercat, David, amb aquestes incorporacions, Adrián Fuentes, el davanter procedent del Còrdoba, també ara, com dèiem, Arnau Puigmal, en Soumahoro, en Sito Lubumbo, i també la renovació esperada d'en Pitxu Cuellar, més que res per fer vestidor. Què t'assemblen aquests moviments? No ho sé, ja no som entès en mercat de segona, però que en principi aquests jugadors no han de ser la columna vertebral de l'equip, no?
Bueno, jo crec que Esteban Fuentes bé va ser davanter titular. Jo crec que hauria d'estar complementat per un bon davanter. És a dir, hem de pensar que començant per davant, en Fuentes ha participat un any en el Còrdoba, és veritat que va fer crec que 14 gols.
Idò, per tu, David, si en Fuentes ve com a davanter titular, n'hauria de venir un altre encara més titular que en Fuentes, no?
Sí. És a dir, crec sí, que hauria de venir qualcú més bo. És a dir, hem de complementar aquests 14 gols perquè jo tinc les meves dubtes. És a dir, és una persona que sí, que ha jugat un any com a futbolista professional, però repetiràs 14 gols ojalà en faci 27, però necessites a qualcú i que no se te lesioni, vull dir, és que no tens la davantera. Jo sí que és vera que en el tema d'en Puigmal, pues sí que crec que és una incorporació bona, primera perquè els extrems crec que estem baix mínims, i és un jugador que ve de participar amb un equip que tenia aspiracions de play-off, no? I més descens, perdó, més que de play-off, no? Tenia una estructura econòmica per pujar a primera divisió de fa anys, i ell sí que pot aportar alguna cosa més que s'experiència en aquesta divisió, no? És a dir, perquè ha estat un equip competitiu. No descarta en Fuentes, que ha estat en el Córdoba, que de vengues pujant no era un equip que estava fet per pujar,
no.
I crec que l'anàlisi és bastant magre, no? Perquè tenim el Lugumbo que no sabem ben bé cap on partirà. Si mos donarà realment un bon rendiment a una categoria inferior a la que estava.
Home, en principi està cridat a ser una miqueta diferencial, no? En el Lugumbo és cert que també ha de començar que les lesions el respectin una miqueta més que la temporada passada quan va arribar en el mercat d'hivern, no? Perquè va començar una miqueta fluixa, però després va començar a despuntar, feia bona parella amb en Morici, però després una lesió va fer que la recta final de temporada no pogués jugar. Per tant, important sobretot que les lesions els respectin.
Sí, però, Miqui, tant va ser participatiu, però no va ser decisiu. Vale? Estem xerrant d'un jugador que tenia moltíssimes incògnites. Ara bé, davallant una divisió, pot ser protagonista. Jo crec que volen que sigui protagonista, no? Inclús ell vol participar, el que tu dius. Després l'han de respectar les lesions. Esperem que tots, perquè després se complica la cosa. Ara bé, jo crec que li pot demanar... Ja no fent un anàlisi dels futbolistes, sinó que li pot demanar qualsevol aficionat i costarà, no? De moment costarà anar a Son Moix, crec jo.
Sí, serà de moment complicat. Veurem com avança aquesta planificació i aquest fitxatge. El que és cert, David, que de moment, pel que fa al capítol de sortides, encara s'entrenen amb el Mallorca. A veure, en Samu estava de vacances, en Samu Costa, un jugador que està cridat a sortir. És cert que el club que el vulgui, diuen el Leipzig, l'equip de Micheli, s'haurà de gratar sa butxaca i posarà 25 milions d'euros damunt la taula, però... De moment, futbolistes com en Pablo Torre, en Jan Virgili, que sí que ha de ser desequilibrant, si queda a segona divisió per la banda, continuen en dinàmica d'aquí, continuen entrenant, per tant, sí que són jugadors que han de ser diferencials a segona divisió, i amb aquests futbolistes, també Martin Valien i en Raíl a la zona de centrals, en David López, correcte, que la plantilla no està malament.
No, dels casos que ha xerrat de Pablo López i Jan Virgili, jo crec que aquí és una feina del club important per fer veure en aquests jugadors que...
Estem a David, si té un equip de primera divisió o un equip bonat de per Europa, veurem com li dius a aquest futbolista que no se'n vagin a jugar a primera, no? No ho sé.
Ja, però bueno, no vol dir que no els puguis convèncer, eh? Vull dir que també no tot és el club on vagis a jugar, perquè potser ni jugues.
Ja.
Vale? El jugador vol jugar, vol ser protagonista, on més protagonista seràs, que suposadament, estic xerrant de suposar, perquè després poden fer la pitjor temporada que se vegi. Però sí que és veritat que són jugadors que jo crec que a segona divisió haurien de ser referent d'aquest equip. Els desequilibrants, els que fessin una passada a l'espai, i que sí que fossin elements diferenciadors d'un equip que se suposa que aspira a tornar a primera divisió. Una altra cosa, després vens tu, el que dius, que vengui una oferta bona, que te posin damunt la taula molt de dobbers, o que inclús te facin promeses més enllà de fitxatge, no? És a dir, que participis en el 90% dels partits, etcètera, etcètera, no? O una competició europea, que això ja seria pues, també el millor, sí, més determinant per al jugador. Però en qualsevol cas, jo penso que és una feina de club que, si, que a més crec que poden ser protagonistes i que si se queden, jo crec que el Mallorca farà una passa endavant, sincerament. Perquè jo no compto amb ells, no?
En quedes dos, no? Tu damunt el paper trobes que tots partiran.
Jo crec que quan xerres la planificació, jo crec que els tres jugadors que has nombrat partiran. Crec, és la meva sensació. Però si se queden, Miqui, crec que són cridats a ser molt protagonistes i a ser claus en el futur del Real Mallorca.
I en zona defensiva, a Mordeus fa unes setmanes que parlava amb en tu, un parell de dies, que per tu Antonio Raíllo continuarà en el Mallorca, sí, a la segona divisió. Per tant, si continuen Raíllo, Valien, David López i el fitxatge de Soumahoro, Mero Manco, la línia central sí que estaria coberta.
Sí, hem de veure, per això, clar, no estem cada dia, el dia a dia en els entrenaments, no tenim les dades del GPS, no?, que estan tan de moda, sí. No veiem com està Valgent, en quin nivell està Valgent comparativament amb anys passats, com està Antonio Raillo, i la nova incorporació, no?, que és, francament, pues una incògnita molt, molt grossa. No? Jo crec que si som capaços de mantenir el nivell per estar a segona divisió, la parella de centrals nostra, per dir-ho de qualque manera, de tota la vida, amb Valgent i Raillo, crec que també és una peça fonamental, perquè és la columna vertebral de l'equip. La porteria també té dubtes, que no han xerrat molt de la porteria.
Sí, ja t'ho anava a demanar. Ha renovat el Pitxu Cuellar, tenim en Biestrom, però clar, el Pitxu Cuellar ja té la seva edat, ha renovat perquè ho va dir Nortells també, que és un jugador que fa vestidor, que és molt implicat, que és molt professional, però clar, a partir d'aquí també s'ha de fitxar un porter de garanties per a la segona divisió, perquè en Biestrom és cert que va tenir minuts a primera en la lesió del Leo Román, però s'ha de fitxar un primer porter, un porter titular.
És que és fonamental, Miqui. És a dir, tu xerraves d'una columna vertebral, no? I sempre ho dèiem, parteix des de la porteria fins a la davantera, no? On és tan important tenir un porter del nivell que fins ara han tingut, no? És veritat que és cert que Leo no ha estat massa acertat, però crec que és un porter en garanties. I veurem en quin és el pròxim pas. Jo crec que apostar per qualcú en la situació que està, que no estigui molt contrastat, m'apareixerà un error, no? Uh-huh. M'apareixerà un error. Sí. I és que hi ha molt de veure després la disposició també de l'entrenador, és a dir, el dibuix finalment que pugui posar damunt el verd és fonamental també, sí. Miqui, perquè ara podem pensar que Morlanes i Derré són absolutament imprescindibles i el millor passa és que hem de l'entrenador...
Sí, per dibuix tot canvia, clar, està...
Efectivament, clar. Sí, per això a vegades és difícil xerrar de que els jugadors que tenen contracte siguin titulars i del nivell que tenen, no? Mm. Vull dir, estem xerrant de jugadors que tenen nivell.
Estem,
a partir d'aquí, sí. Digues.
No, anava a dir que estem ara de la porteria, és un tema que té minuts i temps. És cert que el descens a segona ha precipitat una miqueta tot en la sortida del Leo Román, però és que no fa ni un any el Mallorca tenia una de les millors porteries de primera divisió amb el Leo Román.
Perquè, sí, sí, no sé, totalment. No, sí, és així, però d'on venia el Leo, no?
Sí,
venia també d'una progressió i també hi havia...
En Grave, teníem en Grave i el Leo Román, no? Per això t'he dit
que... Vull dir que tenia competència i ell venia des de baix i ja anava formant, diguéssim, una experiència impròpia d'un porter d'aquella edat, no? Però jo crec que tenia tots els elements. Què passa? Que, bueno, per decisions equis, pues, sí. Per decisions desprendre de jugadors, s'aventa i el jugador també accepta.
Sí.
No pot fer massa més.
I doncs, veurem què passa. No? Hi ha setmanes per endavant. Important, David Maquet, que tu veus importantíssim i clau fitxar un davanter referent, un nou,
totalment.
Un jugador més titular encara que en Adri Fuentes i ja està.
Totalment. I més també per al sistema, amic, si se li ocorre jugar amb un 4-4-2, jo crec que la parella fonamental de davanters ha de ser una parella de molt de nivell. Perquè després, si te quedes en Jan Virgil, tens en Lubumbo, pues bueno, pots tenir les millors bandes, no?, en que puguin nutrir. És que s'incògnites quin serà el plantejament de Luis García i què li duran. A partir d'aquí, distribuïs equip. Però jo segueixo pensant que un davanter per damunt de lo que tenim ara, hem de pensar que és un jugador amb poca experiència i segona divisió, és veritat que ha fet 14 gols,
sí.
Però jo crec que no m'aniria cercant Estuani, perquè no,
ja sí. Sí.
M'ho entendràs.
Sí, ja t'entenc.
Però s'ha d'anar a cercar un perfil de 7-8 gols perquè entre tots dos puguin sumar una quantitat de gols suficient com perquè el Mallorca estigui en primeres posicions.
Sí, veurem com se mou en Pablo Ortells en aquest mes que queda per començar el campionat. Res, David, estem en contacte, veurem si hi ha novetats importants en aquests pròxims dies,
En voler. Gràcies.
Vinga, que vagi molt bé, David Gui. Una ferrada molt forta, 1:39. La planificació del Mallorca, encara hi ha una feinada per fer per endavant, però també està pràcticament en la mateixa situació. L'U d'Eivissa, ara en parlam. Una i 39 minuts, la U d'Eivissa també, que continua planificant la pròxima temporada. En els pròxims dies, ben aviat, començarà ja la pretemporada del conjunt Blau Cel. Saludam els nostres companys. Víctor Sancho, com estàs? Bon dia.
Què tal, Miqui? Bon dia.
I també avui, en dilluns, se me fa estrany saludar en Raül Medrano un dilluns. Raül Medrano, bon dia, com estàs?
Bon dia, és que te trobava massa a faltar, havia d'estar aquí.
No podies esperar més, eh? I t'has sacrificat i venir un dilluns a la feina.
Perquè ho vegis, eh? Perquè després diguin que no ens guanyem els sous, tu.
T'estima molt, Raül, ja ho saps, eh?
Sí, sí, jo també, jo també.
Bé, parlàvem del Mallorca, de la seva planificació. Hi ha una feinada encara per fer, molt de fitxatges que encara no han arribat i també sortides que se faran, però Raül, Víctor, l'U d'Eivissa també va amb agret de jugadors, no?, per començar la pretemporada.
Sí, 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 no, són sis jugadors només que han arribat. Entenem que aquesta setmana, bé, el club també ens diu, fons del club ens diuen que sí, que serà així, que aquesta setmana s'anunciaran fitxatges, perquè realment el míster volia tenir, i va dir que creia que tindrien Raül Jona el 85% de la plantilla per començar la feina ara dins d'una setmana, i ara mateix només són sis arribades, s'han donat moltes baixes i falten moltes posicions per concretar.
Sí, jo, Miqui, la sensació que tenim aquí... per el que es palpa, el que es respira entre l'afició Blau Cel, és de decepció. Ara mateix és de decepció, és a dir, encara no ha començat ni de pretemporada, no volem cridar el mal temps, però és cert que la gent es va aferrant a aquelles paraules, com deia Víctor, del director esportiu, parlant de que volia tenir gairebé tota la plantilla pel dia que comencin els entrenaments. Falta una setmana perquè arribi aquest dia, de fet, divendres, en teoria, no ens ho han acabat de confirmar, però en teoria divendres seran els reconeixements a mèdics i dilluns començaran a entrenar, i ara mateix falta, jo diria, tranquil·lament, no sé, Víctor, la meitat de la plantilla, podríem dir, sí, gairebé, sí. Perquè han arribat sis i és cert que hi ha jugadors en contracte que estan i que si no s'ha resolt el seu futur estaran dilluns entrenant, però que no es compta amb ells. Així que jugadors que hagin de ser peces de l'Eivissa 26-27, jo crec que deuen faltar tranquil·lament 12, 13, 14.
Sí, mira, ara mateix hi ha dos puntes, que són Endavo i Neslava, però també sabem que s'està buscant un punta, ens diuen que pel nord d'Espanya, per exemple, a la porteria, que ja s'han anunciat dos porters, encara estan plantillats Tau Paradoski la temporada passada, però sabem que li estan buscant una sortida, així que faltaria també un porter. Diríem, són les posicions una mica més cobertes, de les altres gairebé de totes hi ha que buscar gent, i gent important, a més.
Ara mateix, migcampistes, per exemple, Miqui, només hi ha tres a la plantilla. Són dos, Genaro, que és un fitxatge al centre del camp, un fitxatge de pes, per ser important, en teoria, i Teo Baix, que segurament és la renovació que més ha agradat a la gent, i Van de l'Olmo, que ha estat un jugador que tampoc ha estat gaire important aquesta temporada, però que en principi continua. És a dir, hi ha tres migcampistes ara mateix per començar la pretemporada a la plantilla. I ja te dic, jo crec que va ser massa optimista Michel Sant dient allò. Jo no sé si, òbviament, dubto que la seva voluntat fos mentir, però
no.
Però, clar, però pues, alguna cosa Víctor se li ha estat torcent o algun fitxatge se li està caient a Mitchell o se li està complicant.
Aquest canvi a la direcció esportiva pot ser, no el detonant, però sí l'explicació d'aquest que s'atorbin tant a completar la plantilla o fer més fitxatges. Tal vegada abans el Lara tenia ja la planificació i els fitxatges mig encaminats, però ara amb aquest canvi ha fet que s'atorbi tot un poc més.
Jo amb això tinc una mica de dubtes. No té molt clar. A veure, és cert que en Javi Lara tenia dissenyada la seva idea, no?, d'aquí per la temporada vinent, però tampoc tenia tancades moltes coses. Realment sí tenia clar qui anava de sortir i qui podia continuar. I bé, el nou director esportiu, doncs, en altres ens diuen que tenia avançades moltes coses, bona part, però clar, fins que no es tanquen no es pot anunciar res. Que tenen molta feina avançada, això sí que ho sabíem, però clar, ara queden exactament una setmana perquè comencin els entrenaments i entenem que, vull dir, a veure, jo tampoc és que estigui nerviós, no sé si en Raül ho està.
No, però
l'important és que el dilluns estiguin els jugadors, sí, aquí per fer feines. No sé si el 80%, tampoc hi ha que ser el 85%, vull dir, jo no m'agafo aquesta frase com que té que ser el 85% o si hi ha una bona part de la plantilla, una part important per poder fer feina, sobretot perquè els entrenaments siguin de certa qualitat, no?, de cert nivell, per poder ja treballar en certes garanties, doncs ja estarà bé, no?
Però és cert que la sensació que vam tenir el dia de la roda de premsa de presentació del nou director esportiu era que tot aniria com més ràpid, perquè sí. A més les baixes, de fet, no li van tremolar el pols a l'hora de donar baixes, perquè les baixes ell mateix, en aquella, o sigui, feia un quart d'hora o 20 minuts que era director esportiu de manera, diguéssim, de cara a la gent, no?
Sí, oficial.
I es va carregar 14 o 15 jugadors.
Sí, tots els que no tenien contracte no anaven a renovar,
sí,
clarament.
Sí, de fet, ens va sorprendre aquesta declaració, perquè normalment també és més opaca, no?, aquest tipus d'informacions, sí. En el cas de la UD, vull dir. I això feia la sensació de que tot aniria molt ràpid, i és cert que les arribades no estan anant ràpid, i és cert que a la parròquia Blausel hi ha un poc de desencís i de nit, no sé si nervis, però un poc de bajón sí que està, sí, la gent.
Hi ha molts de dubtes. A la marxa de, ho comentàvem la setmana passada, Miqui, la marxa de Fran Castillo no ha agradat gens,
sí,
ni mica.
Sí, ha estat un,
gens,
sí.
Gens ni mica. A més, no només perquè ha marxat i era un jugador important, sinó perquè, per com ha estat la negociació, que no l'entén ningú, no l'entén ni l'entorn del mateix jugador. Nosaltres hem pogut parlar amb l'entorn del mateix jugador i no l'entén ningú, perquè el jugador, si l'haguessin fet una renovació, sí, millor, perquè ell realment per rendiment...
I ràpida.
Mira que hi ha poques vegades que els jugadors per rendiment es guanyen determinades coses. A l'elit sí es veu, però normalment són jugadors molt cotitzats, no? Però en aquestes categories, que un jugador es guanyi realment, no, que li millorin el contracte pel seu rendiment, que tenia un contracte prou baixet pel que, en relació al que estava fent sobre la gespa, i realment no li han ofert una renovació important, i el jugador al final ha acabat marxant sense que tampoc el club de destinació de segona divisió, que ha jugat playoff a primera, ho dèiem, hagi fet una gran oferta, 300.000 euros amb un bonus de 50.000, ens diuen, per si el Castelló puja a primera o alguna cosa així. Així que, vull dir, és una... tenir en compte que tenia 2 milions gairebé de clàusula.
El que la gent pot pensar des de fora, potser des de Mallorca, que no esteu al dia a dia, que és lògic que el jugador que més ha destacat i un jugador que ha estat un dels millors de la categoria, tot i la temporada un poc m'agradarà Eivissa, però ell ha estat per damunt d'aquesta...
queda.
No, que lo lògic seria, sí, jo, però jo em referia a que ell marxa a segona i que és fàcil pensar que és normal, no?, que ell vulgui marxar a segona. Però és cert, segona ens arriba a nosaltres, que tenim contacte amb gent propera a Fran, que ell, la seva idea inicial era que si li milloraven el contracte, perquè ell tenia un contracte prou baix, perquè venia de segona federació, ell volia quedar perquè ell estava molt a gust aquí. I al final ha quedat la sensació, mai sabrem exactament la realitat, no?, però ha quedat la sensació de que gairebé, no que li hagin forçat, com que li han, dia a dia, passaven els dies, ningú li deia res i li han acabat gairebé empenyent, li han obligat a agafar l'oferta segona, que era bona.
En relació a això, per intentar donar-li una explicació a l'audiència de tot això, nosaltres sabem que la propietat, Amadeu i els seus germans, estaven molt, molt enfadats amb el rendiment de la plantilla. Més enllà que Fran Castillo hagués fet bons números, ells estaven molt enfadats en gairebé tots, tota la plantilla, i que per la seva part, si haguessin pogut canviar gairebé tota la plantilla o tota, no hi hagués estat un problema per a ells. Finalment alguns jugadors han de quedar-se sí o sí, alguns tenen contracte, però realment ells, veient una mica el rendiment, la seva visió sobre el rendiment de la plantilla, volien canviar-ho gairebé tot.
El problema és que, Miqui, que l'agenda... Al final, l'Eivissa és un club que no té una història, no? Yeah. I que la gent està com necessitada d'ídols i de gent a qui posar-se el seu nom a la camiseta.
Sí, de qualsevol referent, no?
I Fran Castillo, en només un any, s'havia convertit un poc en això. Sí, era un jugador molt estimat, perquè a més és un xaval molt simpàtic,
sí,
no?
Sí, venia de baix, com diu en Víctor, no? Se va integrar molt.
Jo crec que és la sortida... en la història del club,
sí,
que més mal ha fet, eh?
Segurament sí. Les reaccions, sobretot a xarxes, són molt clares. La gent, encara li costa a la gent assenyalar directament a la propietat. Jo crec que és que a vegades fem broma amb
també
això.
És cert que se'n va un equip de segona divisió, se'n va a Múrcia, en tots els respectes. Se'n va a segona divisió i tal vegada aquesta telefonada de segona divisió també va complicar una miqueta més que continuar, tot i que l'UD Eivissa tal vegada també li va fer una oferta de millora de contracte, això no ho sé, eh?
No, i la sensació és que l'Eivissa no ha fet el suficient perquè ell quedi, perquè al final ja no han pagat la clàusula, hi ha hagut una negociació i és el que diu Víctor. Ja. La sensació que ha quedat és que per 300.000 euros marxa, pues, clar, regalat.
I parlant de les paraules del director esportiu Michel Sand i de l'entrenador en aquestes rodes de premsa de les seves presentacions sobre Fran Castillo, va dir literalment que havia de ser peça bàsica en el projecte d'ascens a segona divisió de l'Eivissa i que només marxaria si algú es
tornava boig.
Es tornava boig. Vull dir, no s'han tornat.
I una setmana després han pagat bastant menys de la clàusula i ha marxat. Bé,
sí, un cas un poc peculiar, sí, però bé.
Bé, si, si no passa res, per cert, Miqui, dimecres sí. Podrem parlar amb Michel Sant.
Ah, mira que bé, doncs li podrem demanar una mica.
Que ara s'enfada, n'era bon.
Si, si no passa res, esperem que...
No digueu molt fort, no critiqueu ni digueu res, que no m'ho han deixat tirats, eh?
A veure, nosaltres realment una mica recollim el que ells diuen i jo desitjo perfectament que estigués fent una gran feina i que a l'Eivissa li vagi perfecte, vull dir.
Sí, no, de fet, els fitxatges... és cert que no són noms de campanilles, però a mi sí m'agrada.
Sí, a mi, jo he parlat moltes vegades això i són jugadors de...
Víctor està molt content, eh? Ho hem parlat aquestes setmanes i està satisfet.
Sí, pareixen incorporacions correctes pel rendiment que venen fent, per on venen, coneixent-los un poc, els que conec més, jo crec que són jugadors que poden ajudar. Vull dir, no és que estiguem saltant aquí d'alegria, perquè això, la primera federació ja sabem com és i al final és una qüestió de rendiment i de col·lectiu, però bueno, de moment jo crec que són jugadors que s'ajusten una mica a la realitat de la competició.
I Miqui, com a mostra del que et deia, que no hi ha gaire il·lusió, per era ser suficient passar-se per la porta de l'estadi avui.
Ah, t'anava a dir, s'ha reactivat el tema dels abonaments que estava aturat per temes logístics, no?
Sí, el que passa és que s'ha reactivat i a la mitja hora de començar de nou per el segon intent d'activar-se, el club ha penjat un tuit, un comunicat, en què deia que tornava a caure el sistema i que tornava a estar magre i al cap d'una estona, no sé, fa una hora així, o dos, ho han tornat a reactivar.
No ho dic, també, fet ser soci de l'Udivisa, és que no posen res fàcil.
Diuen que la culpa no és seva, que és una pagada...
No dic que sigui seva, però que no és fàcil.
Una pana elèctrica al barri de camises, que és cert, no sabem fins a quin punt haurà afectat de veritat. El cas és que jo no he anat, però tinc amics que estaven... Algun amic que ha passat per allà i m'ha dit que hi havia 3 o 4 o 5 persones, És normal. Jo crec que a partir de demà, si ja comproven que funciona millor...
A veure si s'anima la cosa.
De tota manera, ja t'he dit que la il·lusió per treure's a a hores d'ara no és la d'altres temporades, però bé...
Si l'il·lusió no arriba per anar a fer cou a 40 graus a Can Missa, no? Encara no ha arribat en aquest nivell. Gràcies, companys, que hem d'anar tancant. Víctor Sancho, gràcies,
Molt bé, fins demà.
I també, Raül, gràcies. A veure si tornes un dilluns,
Sí, que no, ja tornaré, va. Tu,
Vinga. Adéu, vagi bé. 1:51, darrera aturada ràpida per la publicitat i parlant de motociclisme.
IB3 Ràdio és Dial.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Set minuts per arribar a les dues, recta final, i mai millor dit per parlar de motociclisme, perquè el Mundial de MotoGP hi arriba a les seves vacances, un mes de vacances aproximadament tindran els pilots. Aquest cap de setmana s'ha disputat el Gran Premi d'Alemanya i una vegada més, car i creu, pel pilot de les Illes Balears, Izan Guevara, molt bé, va acabar la tercera posició, però en Joan Mir no hi ha manera, va tornar a caure. Saludam el nostre especialista, en Pedro Mas. Pedro, bon dia.
Hola, bon dia, com estàu?
Molt bé, tu?
Beníssim.
Passes que lo, o no?
Ja...
preparant vacances, sí, fa una calorada,
una calorada
insoportable, però
sí,
bueno,
sí, fa molta calor.
Ha de fer calor ara. Ha de
clar
fer
que
calor
sí, estem en l'estiu. Què t'anava a dir, preparant-se les vacances, que ja tenen el pilot del Mundial, Gran Premi d'Alemanya, que ve Nizan, eh?
Que ve Nizan, sí. Divendres ja ho varen comentar amb
Mangavi.
Gabriel Mangavi Forteza, la prèvia, que bé, jo crec que si Nizan continua en la mentalitat de regularitat, pot fer el mateix que va fer en Joan Mir en MotoGP quan va guanyar el Mundial el 2020, que pràcticament no guanyava carreres, però segon, tercer, quart, qualque primer, i això fa pues, que vagi sumant punts, esperis que els teus rivals també s'equivoquen, que s'equivoquin, que també s'equivoquen, com anava a dir, i la regularitat fa pues, que amb 11 carreres que queden encara per acabar el Mundial...
Què farem, en Manuel González, o no?
Bueno, aquest cap de setmana només va poder quedar sest, per això t'he dit que a vegades has d'esperar també que els teus rivals també tinguin mal dia, o que la moto no acabi d'estar en totes les condicions que esperes pilot que estigui, i passin aquestes coses, no? Que pues, aquest puntet que va repinyar Nizan pues, fa que estigui a tan sols 51 punts, que 51 punts són dues carreres.
Sí.
És a dir, que tingui dues altres carreres dolentes en Manu González, pues ja li basta per anar repinyant i per arribar a dalt de tot del podium. Jo tinc moltíssima d'esperança i moltíssima de fe.
Tant de bo. Tant,
està centradíssim. Ja va dir que cap de setmana que l'equip ha fet una feina impoluta, en les seves paraules.
Està en un moment molt dolç, tant el pilot com també el seu equip.
Exacte, sí. Estan fent una molt bona feina. Jo crec que en tranquil·litat, fora, a lo millor aquestes carreres descontrolades que hi va haver la primera temporada de Moto2 o la segona... Jo crec que aquesta temporada està molt, molt més centrat tant l'equip com ell. És veure que no és fàcil arribar i tot d'una ja fet-se en l'equip perquè t'entenguin i tu entendre'ls a ells, però jo crec que Nizan ho està aconseguint i està centradíssim, i jo crec que té moltíssimes possibilitats de poder arribar a dalt de tot de la classificació i guanyar el Mundial, que tant de bo guanyàs el Mundial i pogués fer vot l'any que ve a MotoGP des de
la victòria,
sí. Com a campió de Moto2.
Seria gros, tant de bo que té 11 curses, 11 grans premis per endavant, hi ha molt de temps.
Són molt de punts.
Sí, són dues carreres, veurament si Manuel González té dos dies que no estigui massa fi, i Nizan Guevara se pot acostar una miqueta més. Dos noms propis més, Pedro, primer de tot, en Joan Mir, mare meva, no hi ha manera, pobret.
No, les dues, tant l'esprint com la carrera anterior en aquesta no va poder acabar cap de les dues, aquesta no va poder acabar la carrera, va fer sis voltes, ho té complicat, sí, ho té sí, complicat. Sí, sí. Jo crec que en Joan ja s'ha de mentalitzar en l'equip de l'any
que ve. Temporada que ve, canvi d'equip i noves il·lusions, no?
Exacte, sí, passar per aquest equip Gresini, que hi van passar... Hi va passar Marc Márquez quan se'n va anar a Honda per fer el vot després cap a Ducati. Veiem que el germà en Àlex el diumenge no li va anar bé, però el dissabte sí que va acabar darrere el seu germà Marc, molt aferrat a ell, ben que dir, la moto, la Ducati d'Estigressin hi va molt bé, cosa que no poden dir de Honda d'en Joan Mir. I jo crec que s'ha de centrar en això, evidentment, en Joan de cara. I en Márquez, pues, que va repinyant punts, i aquest cap de setmana ja està a tercer, de 8 punts d'en Jorge Martín i 4 punts només de Nou Gurà, però jo crec que en Marc té moltíssima de qualitat per poder fer estratègia i aquestes 11 carreres tornar-se a apuntar per arribar a dalt de tot del pòdium i guanyar el Mundial.
I també, Pedro, hem de parlar de na Paquita Ruiz, perquè, molt bé, no ha votat dues posicions a la classificació general i ara s'ha situat a setena del Mundial.
Exacte, va quedar sisena aquest cap de setmana. És vera que només queda la darrera carrera a Jerez, que és dia de 7 d'octubre, però bé, jo crec que un tot ten per una pilot com Paquita, amb els pocs recursos que té i de la manera que va en l'equip en aquest Mundial femení, jo crec que és digne de lloança, i crec que si pot acabar a dins d'aquest top 10, setena, que ara és la darrera carrera, vol dir, sumi un parell de puntets, pugui acabar sexta, quinta, jo crec que pot estar contenta i satisfeta.
Seria un bon èxit, no hi ha dubte. Res, Pedro, que moltes gràcies, i bones vacances, i tornem a xerrar si t'assembla bé quan torni també els pilots amb el Gran Premi de Gran Bretanya, que serà el pròxim Gran Premi d'aquí un meset.
Exacte, a principi d'agost.
Així és. I doncs res, Pedro, gràcies i bones vacances, Gaudeix.
Vinga, igualment, una ferrada a tots.
Que vagi molt bé, Pedro. Pedro Mas, el nostre especialista en motociclisme, vacances per pilots del Mundial, Izan Guevara, molt bé, en un gran moment, i Joan Mir, pobre, no té la seva temporada. Segons per arribar a les dues del migdia, recordeu que en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha tancat la incorporació de Pablo Otero, un jugador jove de 25 anys que juga de tanca, firma per a les pròximes tres temporades, però el curs que ve no jugarà a Son Moll, i el club mallorquí el cedirà en el Valdepeñas. En futbol sala acabem aquesta edició de dilluns d'Esports Migdia aquí a IB3 Ràdio, tornant com sempre, ja ho sabeu, demà puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dilluns, que vagi molt bé. Adeu!
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. La mobilitat en plena temporada alta suposa un dels